ha unes quantes generacions que han crescut amb les històries creades per Akira Toriyama. Generacions que coneixen tan bé Son Goku, Arale o el Doctor Slump com els clàssics contes occidentals de tota la vida. I és que a vegades l'èxit arriba de la forma més inesperada. Quan Televisió de Catalunya va començar a emetre Bola de Drac a principis dels 90, la va programar com una sèrie més. Una sèrie japonesa de dibuixos animats en un horari infantil, avalada per l'èxit que havia tingut l'altra sèrie del mateix autor. El més sorprenent del cas és el que va fer que Bola de Drac fos un fenomen absolutament massiu a Catalunya i va ser la seva pròpia audiència. En poc temps, a les escoles, als instituts i fins i tot a les universitats no es parlava de res més que de les aventures de Son Goku, Krilin i el Follet Tortuga. Aquest èxit va ser tan sorprenent que va enganxar fora de joc a tots els directius de les empreses que van trigar anys a produir un merchandising de qualitat de la sèrie. A falta de productes oficials, la gent es va espavilar amb fotocòpies de fotocòpies de dibuixos d'Akira Toriyama que algú, algun dia, havia portat del Japó. El mercat negre de fotocòpies va agafar un poder tan gran que només el va poder aturar el pas del temps i la irrupció, llavors sí, de tones i tones de productes promocionals de Bola de Drac. Probablement, com acostuma a passar amb tot, el temps ha fet que tot l'entorn de Bola de Drac i, en general, dels còmics de Toriyama perdessin la seva màgia original. Massa reinvencions del mateix producte i massa endogàmia. De totes maneres, només ens cal recuperar un instant d'aquells primers capítols en què Son Goku aprenia a distingir els nens de les nenes amb mètodes poc ortodoxos o en què el Doctor Slump intentava lligar amb la senyoreta Yamabuki per descobrir que darrere de tot plegat s'hi amagava l'esperit d'un gran geni. Game over. Mona Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui, al Game Over, parlarem d'Akira Toriyama, tot un geni de la creació de manga i una peça clau per entendre la gran difusió de la cultura del manga arreu del món. Parlarem de la seva obra gràfica, de les seves sèries animades i, evidentment, de la seva aportació al món dels videojocs. I amb un programa tan manga com el d'avui, no podíem fer-ho d'una altra manera que no fos connectant amb el 9è Saló del Manga de Barcelona. L'argument d'avui és d'un joc d'aquells que, tot i que no va tenir un èxit massiu, va arribar al cor de milers de jugadors en les seves múltiples versions. Es tracta d'Adventures of Lolo. També descobrirem un joc creat per la DreamWorks Interactive que ha recuperat la clàssica animació amb figures de plastilina. Es tracta del nou joc The Neverhood. Ja saps que si tens alguna consulta o ens vols fer algun comentari, pots fer-ho enviant un correu electrònic a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Akira Toriyama és un dels referents en el món del manga. De la ment i de les mans d'aquest geni han nascut algunes de les històries més populars de les últimes generacions del segle XX. Ens introduïm en l'univers màgic de Toriyama en aquest reportatge d'Albert García.
L'Akira Toriyama és un dels autors manga més coneguts arreu del món. El seu estil de dibuix ha estat copiat fins a la infinitat i les seves històries d'humor i aventures han traspassat totes les fronteres. A tot això, cal sumar-hi la seva participació en el món dels videojocs. Dediquem el Game Classics d'avui al creador de la Vila del Pingüí i els Kamehames. Els còmics d'humor van marcar els seus inicis. També era d'humor el seu primer gran èxit, el Doctor Slump.
El professor és realment un geni!
Estic espantat del meu propi talent.
Dos i dos fan?
Quatre!
Cinc i tres fan?
Vuit!
Nou i un fan?
Deu!
Ah! Molt bé, molt bé!
Sóc com una computadora humana.
23 i 12 fan?
Deixem els números de dues xifres.
L'obra que el catapultà de debò va arribar a mitjans dels 80. Es tracta de Bola de Drac. Narrava les aventures d'en Son Goku, un guerrer que havia de protegir el món i anar a la recerca de les 7 boles màgiques. Amb el temps, aquesta sèrie es faria famosa pels seus combats d'arts marcials inacabables i apocalíptics.
Doncs qui ets tu, eh?
Em dic Son Goku i el meu poble m'ha enviat aquí per eliminar-te. L'home que tens al davant no és un home sense cor ni compassió. És un home que només pensa en els amics. Pel poder del Kaito Transformació!
Al contrari de Doctor Slump, Bola de Drac va tenir molts videojocs. Com és obvi, el més comú eren els jocs de lluita, però també n'hi van haver d'acció i de rol. Les consoles de Nintendo són les que van rebre més jocs d'en Goku i companyia. De fet, els jocs de lluita de Bola de Drac per les 16 bits van tenir molt d'èxit aquí a casa nostra.
És que sembla divertit! Puc jugar jo també?
El còmic Gogo Hackman també seria traslladat a videojoc i molts anys més tard, per fi el Doctor Slump tindria el seu propi joc per a PlayStation. Dos títols que, malauradament, no van arribar aquí.
Els còmics d'en Toriyama ja no donaven per més jocs, però el seu paper dintre del món de l'entreteniment electrònic encara estava lluny d'acabar.
El dibuixant de Nagoya participaria també en el disseny artístic de videojocs que no estiguessin relacionats amb els seus còmics. D'aquesta manera, crearia els personatges i el món de Dragon Quest, la nissaga de rol ambientada en un món de fantasia èpica. Toriyama va crear un estil que, capítol rere capítol, s'ha mantingut fidel a l'original d'aquest joc de mitjans dels 80. L'èxit de Dragon Quest al Japó és molt gran i encara avui es manté viva aquesta llegenda. A Catalunya, únicament va arribar la sèrie d'animació, que es va anomenar Fly. Trigger va suposar un nou repte pel dibuixant. El joc narra les aventures d'un peculiar equip de personatges amb l'objectiu d'evitar una catàstrofe que acabarà amb la Terra. L'element clau és la màquina del temps que permet als protagonistes canviar d'una era a una altra.
Saps què és una màquina del temps?
Sí, allò que surt als dibuixos animats.
No! No és tan senzill com els dibuixos! És el gran invent del segle!
Per cert, què és una màquina del temps?
Des de llavors, Toriyama ha participat en altres videojocs, per exemple, Tobal. Però des de fa uns anys, ha decrescut molt el seu ritme de producció de nou còmics i participacions en projectes multimèdia. Amb casos com el seu, queda demostrat que els còmics i els videojocs són dos conceptes d'entreteniment totalment compatibles i complementaris.
Game Masters.
Després d'aquest fantàstic reportatge que ens ha permès recordar i recuperar sintonies i talls de veu, vaja, absolutament imperdibles, entrem al, A la tertúlia, el Game Masters d'avui, som l'Albert Murillo, l'Albert García, en Francesc Blasco, l'Star i en Jordi Selles. Benvinguts una setmana més.
Hola, hola, què tal?
Avui el Toi és una mica distès amb, amb aquesta alegria que ha portat recuperar talls de veu com el, en el que el doctor Slump estava demostrant que era molt intel·ligent a l'Arale, no? I sumava amb els dits de la mà i deia «Soc una calculadora humana», no? Una computadora humana, no? I li feia la suma de... Què li deia? 23 més 12
9 més 1...
No sé, i ja no la sabia, no la sabia resoldre. Vaja, la figura de Akira Toriyama, de fet, arriba a Catalunya a través del Doctor Slump, una sèrie que, vaja, es programava tal com es programaven aquella època totes les sèries, no? Allò a mig vespre, més o menys.
Sí, a mitja tarda, dos quarts de set, dos quarts de
vuit. Cinc, sis, no?
Sí, hi havia els descamisats, la sèrie del Pac-Man, el King Kong...
Sí, sí, més o menys.
I va caure després el Doctor Slump.
En un programa que es deia Fes Flash, recordo que hi havia com una mena de micos, un que era de color taronja i un que era de color groc, no? Que feien, doncs, era com un programa contenidor, diguéssim, en el que ara seria, doncs, no sé, un
Club
Super 3, no?
Una mena de Club Super 3 actual, en el que, doncs, es va començar a emetre el Doctor Slump. I realment trencava moltíssim amb tot el que s'havia vist fins aleshores, no? Era un sentit de l'humor molt diferent, que probablement és ja pues, més habitual, perquè veiem en mangas que han sortit anteriorment el Doctor Slump, en el que hi ha molts tòpics, per dir-ho d'aquesta manera, molts temes recurrents de l'humor japonès que reprodueixen allà, però sí que estaven presentats d'una manera en la que nosaltres no estàvem acostumats, no? Era absolutament sorprenent. No?
Era un diàleg molt directe. Aquesta persona, l'Arare, que era, representava que era una... tenia l'edat més o menys dels que vèiem la sèrie.
Era un robot.
Era un robot, era una nena que havia de ser una bona nena, com tots havíem de ser a casa, però realment no ho era pas. Tenia un petit error, o s'espallava el dia de la seva creació, i es convertia en una nena normal i corrent, però amb una superforça. I això la feia, bueno, provocava una sèrie de situacions totalment divertides, que es presentaven, a més, d'una forma molt crua, molt directa, molt escatològica. Tota la sèrie estava plena de...
Absolutament.
I on hi havia una mefa i bofa total i absoluta dels grans, del Doctor Slump, amb les seves pretensions ridícules de lligar la Yamabuki. Aquesta mena de, també de perversió, entre cometes, nipona, per tot el que és la roba interior, aquest fetichisme que es veia en les pretensions també del Doctor Slump per veure sempre la roba interior...
Absolutament.
O de l'Arane mateix, sempre aixecant les faldilles... de tothom qui es trobava per davant.
Per veure què hi havia.
No? Per què hi
havia. Ella demostrava, arribava un dia a casa i deia doctor, m'han dit que sóc plana. Ha anat al gimnàs. Llavors s'aixecava i deia evidentment que no tenia, clar, evidentment, no tenia cap... Que no tenia res, era plàstic, no? Evidentment, era un robot.
Pobre,
no?
El pobre doctor Slump es trencava el cap sabent per intentar fer-li el que li havia de fer i resulta que ella es referia que no tenia melic.
Exactament.
Li has presentat una sèrie de situacions que per uns nanos, en aquell moment, doncs la televisió no t'oferia res semblant. I era divertida, era esbojarrada, tenia un llenguatge bastant planer.
I directíssim, era el que no havíem vist mai, no? Uns dibuixos animats que parlaven... O sigui, hi havia els dibuixos molt directes de la Warner, probablement, en el que doncs, pràcticament no hi havia ni diàleg, sinó era garrotada pura, però aquests sí que tenien diàleg, tenien aquest sentit de l'humor en el que probablement moltes vegades t'hi podies fins i tot sentir identificat. Hi havia l'escola, no? Els nens anaven a l'escola.
Pràcticament, home, no arribàvem a parlar com nosaltres, però era una cosa així, no? El que diu Francesc, una cosa molt directa i molt així. A part també que penso que el sentit de l'humor és bastant semblant al català.
Cosa que, a més, també diu molt...
Exacte,
diu molt a favor també dels traductors, de la gent que va saber transformar tot això cap aquí.
El gloriós Màrius Vistanyer, un record per ell, perquè ha sigut potser el traductor de gairebé totes les sèries japoneses que hem disfrutat durant la nostra infància. I a mi em sembla que ara arribava en un moment on estàvem tots molt acostumats, havíem tingut tota una infantesa visquent l'animació tradicional, des dels contes de sempre, el Disney...
Sí, i havíem tingut l'animació típica de BRB o el Tartacán i los tres mosqueteros, no? David el Nomo, no? Sí, em refereixo això, no? Lulú i no sé què, però vaja...
En algun cas, alguna cosa de l'est, o l'osset feluix i coses així,
sí, exacte. Sí.
Però això era totalment diferent tant a nivell tècnic, de producció, com sobretot a nivell de guió. I en una època ens vam tenir una sobrecàrga, després de l'època Mazinger Z, que potser va ser el primer manga europeu, doncs tenim tota una sèrie de sèries, des de la família Robinson, des de Arare, la petita Polon, el Hapita Harlock, tota una sèrie de sèries que destaquen de tot el que és la producció europea i occidental en tots els sentits, des de tècnic a guió, i no és només en el cas de l'Arare o la petita Apollon, que eren guions esbojarrats i molt salvatges i molt divertits, sinó inclús en el cas d'aventures i d'un to totalment èpic, com podia ser d'una pel·lícula seriosa o de ciència-ficció com La Guerra de les Galàxies, que et presentava uns dibuixos animats que eren per nanos, que eren per nens, com tothom ho pensava, com podien ser el Capità Harlow, que era molt melancoliosa, era molt
trista, sí,
molt trista, parlava
de
que la humanitat havia perdut totalment les ganes de viure. I això era una cosa que es feia per nens. Per què? Perquè era una cosa que es feia per nens, però en un altre país, on les mentalitats del que és animació no era el mateix que es tenia pensat aquí.
La cultura gràfica, visual, la tenien probablement molt més desenvolupada, no? En aquest sentit. No? La cultura del còmic, del manga, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí,
no?
Sí.
Les icones, de fet, doncs, naixien allà. No ho sé. Per tancar el tema del Doctor Slump, personatges clàssics i mítics que ha creat aquesta sèrie que trobo que són fantàstics de poder recuperar la versió que feia del senyor Spock de Star Trek, que era l'estudiant absolutament atontat, sí, que sempre li queia un moc i que mai s'acabava d'entrar absolutament de res.
El subprogramant, que era la versió Arare, Vila del Pingüí, d'en Superman.
Fantàstic, amb el seu patinet, que anava estirat damunt del patinet i anava empantant-se amb les mans per tirar endavant. O els dos extraterrestres, Rei Nikochan i el company que no acabaven de trobar mai
un coet per tornar cap a
un
casa.
Un coet per tornar cap a casa, no? I es dedicaven a netejar pous morts, no? Amb una mena de galledes que portaven penjades, no?
Sí, sí.
La creació de personatges d'aquest tipus, i a més en un entorn en el que, curiosament, en aquella època nosaltres ens era molt allunyat, perquè era el Japó, i no el Japó d'una gran ciutat, sinó precisament era el Japó rural, no? Que era on Toriyama realment inspira moltes
no
de les seves històries, no?
O sigui, és una zona de Japó que no sabíem que existia.
Que no sabíem que existia,
o sigui,
no?
Les ciutats, veiem molta gent, però no ho sabíem, que pràcticament no ens podíem imaginar que hi havia camp.
I veiem aquells camps, veiem aquells camps d'arròs, no? Veiem aquella mena de marismes, no? Veiem aquella senyora gran que li deien Aru, em sembla, que sempre sortia menjant una mena de galeta d'arròs, no? Que es menjava. Aquell androide que estava sempre penjat de la palmera.
A l'Ultraman.
Era un homenatge a Ultraman.
Hi havia tota una sèrie de coses que nosaltres no reconeixíem, però que formaven part del folclore japonès, de tot el que és la cultura pop japonesa al moment, personatges totalment reconeixibles pels nipons, com personatges de sèries famoses, com aquestes versions de tant d'en Gamera com de l'Ultraman, i coses que per nosaltres...
Moltes referències a Star Wars, havia també un habitant que era d'aquest, era un alien,
exacte,
un dels personatges, o sigui, tot eren referències conegudes, trasbassades a la sèrie del Superman, al Tarzan...
Exacte, al Tarzan i a monstres clàssics com Frankenstein, etcètera, etcètera.
Sobretot també hi ha referències a Godzilla contínuament, que si les calcetes de Godzilla, la Rale sempre surt disfressada de Godzilla o surt disfressada d'animal.
Són coses que avui en dia nosaltres, perquè la cultura nipona s'ha obert més, precisament perquè gràcies al manga hi ha hagut un gran fenomen de proximitat cap a tot el que és el món japonès, que en aquella època, encara que també el món japonès era una cosa que molts atreia, era molt difícil rebre informació, i sobretot informació de la vida quotidiana d'aquella gent. Cosa que moltes vegades, gràcies a sèries d'animació, mangas costumbristes, per dir-ho de forma, o que no es basen en mons estranys, sinó es basen en la vida real, com la Telecinco ens va deleitar fa molts anys, amb Besa Milicia i la Juana Hasuki, que era del voleibol, i tot això. A part de la sèrie que tu vas veient i que té el seu argument, hi ha tota una vida que aquells personatges tenen dintre d'un món real, una societat japonesa real, que et permet veure, inclús, jo agafaria l'exemple clar d'en Shin-chan, avui en dia, que dintre del que són les seves ocurrències i el guió còmic de la sèrie, tu estàs veient una sèrie de detalls de la vida quotidiana d'una família japonesa, com cuinen, quins estris fan servir, quines coses compren, com decoren la casa, perquè la casa en Shin-chan va canviant segons les estacions de l'any, quina mena de decoració fan servir, que t'aproxima molt al que és la vida real en el que és el Japó.
Estem al Game Over, estem a Ona Catalana, avui aprofitant que estem en el cap de setmana del 9è Saló del Manga de Barcelona. Parlem sobre Akira Toriyama, sobre els seus mangas i també sobre els seus videojocs. És curiós que del Doctor Slump pràcticament no hi hagi hagut videojocs. En coneixem un de PlayStation, poca cosa més.
És un joc basat en la nova versió que es va fer de la sèrie del Doctor Slump.
Una versió que comentàvem que oblidable, no?
Hi ha una Game & Watch de Doctor Slump.
Sí.
I si això ho hagués sabut abans, hagués portat al llibre. I és una Game & Watch molt curiosa, és de color rosa, rosa que té una tapeta que s'obre per deixar veure la pantalla, i bueno, l'argument bàsicament és que el doctor Slum i la trepa habitual amb la màquina del temps viatgen al passat i estan a l'època dels dinosaures, on tenim una Gatchan i una Harare vestida de pingüino que tenen que defensar el doctor Slum i en sembla que Yamabuki, que estan a la màquina del temps, dels atacs de diferents monstres prehistòrics. I és una game watch japonesa.
Pantalla única, ninotets
típiques... Sí, sí. De Nintendo?
No, no sé si és Bandai...
Game & Watch, seria estil...
Una maquineta LCD.
Deia Game & Watch, em referia a una handheld.
Sí.
Sembla que és de la marca Bandai.
Possiblement, penso que és Bandai.
I, bueno, no només de... Posats ja a parlar del cas del manga, no només d'Arare, sinó ja de Kinnikuman, Musculator. També hi ha una versió en handheld. De Puño de l'Estrella del Norte, Hokuto no Ken. També hi ha una màquina bastant grossa, a més, un plan cabinet de... Bueno, una portàtil de Hokuto no Ken de mitjans dels 80. Hi ha diversos manga que han tingut també la seva versió en portàtil.
I possiblement també hi hagi algun joc anterior al de Play, per exemple, el del Shin-chan, farà, pues, no sé, 3-4 anys el vaig veure per Game Boy.
Sí, sí, el tinc. O sigui, sí, en un d'aquests cartutxos que arriben...
Que n'hi ha mil en un, no?
Que no se sap exactament quin és el seu origen, i és un joc de Shin-chan de fa molts anys.
De plataformes, va canviant de disfressa i tal.
En Shin-chan hi ha un per Mega Drive, que és bastant curiós, és molt divertit. I després n'hi ha, em sembla que n'hi ha dues versions per recreativa, que aquestes són un Kith. És un joc... Els japonesos també són molt aficionats a fer màquines basades en jocs de preguntes i respostes. Una mena de trivials, moltes vegades temàtics, que poden inclús ser temàtics en referent a una sèrie concreta. Hi ha kits de King of Fighters, hi ha kits d'en Shin-chan, i hi ha jocs kit totalment sense...
Per saber-ho absolutament tot sobre allò.
Sobre això, o inclús preguntes generals,
sobre temes generals.
Però l'escenari, els personatges que pots escollir, amb els que juguen i els que fan les preguntes, són personatges de sèries conegudes.
Quedem-nos amb Akira Toriyama, hem parlat del Doctor Slump, ja teníem una mica de caldo de cultiu perquè llavors arribés el que sí que realment va ser el gran èxit d'Akira Toriyama a Catalunya, i que llavors doncs es va expandir a través de Catalunya, perquè de fet el focus d'entrada va ser Catalunya, arreu de l'estat espanyol i arreu d'Europa, on a França també havia començat pràcticament paral·lelament amb Catalunya. El que passa que allà, pel fet de ser tot un estat, doncs tenien la maquinària, la van posar en marxa molt més aviat. Bola de Drac va arribar a començaments dels 90 com una sèrie més, programada en un horari infantil, en el qual va tenir una primera missió que es va acabar just en el primer gran torneig de les arts marcials, que va deixar penjada moltíssima gent, perquè van dir, no sabem com s'acaba. La van recuperar aquell mateix estiu, i a partir d'aquell moment, en la que es va recuperar la sèrie des de bon començament, l'èxit va ser absolutament impressionant, fins a arribar a extrems com el que dèiem en l'editorial, no? El fet de dir el mercat negre de fotocòpies, de fotocòpies de la fotocòpia de la fotocòpia, de l'original dibuix d'algú que havia anat al Japó i l'havia portat de Toriyama, s'havia arribat a nivells insospitats, no?
Sí, però per començar, l'arribada de Bola de Drac va ser moltíssim una cosa molt casual. Fa temps, quan va haver tot el boom, doncs era normal que TV3 fessin reportatges sobre l'origen de Bola de Drac, que opinions dels creadors, qui el va importar, per què es va decidir de fer, coses d'aquestes, no? I va sortir el que era llavors el cap de programació de TV3 i va comentar que Bola de Drac va arribar amb la mateixa capsa que el Doctor Slump. O sigui, va vindre a la Toei i els va dir, escolta, mira, tenim aquesta sèrie, es diu Doctor Slump, és de nens, és molt simpàtica, molt de colors i tal, i si us la quedeu, doncs, bueno, us fem un descompte per aquesta, que és també nens petitets, que lluiten una miqueta i tal, i, bueno, doncs van dir que sí, se la van quedar. I per això, quan es van anar a acabar de la primera tanda, o les tandes que tenien de l'Arale, el Doctor Slump, van començar a emitir a Bola de Drac, però per omplir. Era una...
Aquell buit que havia
aquell
quedat.
Aquell buit, sí. A més, em penso que era l'època d'estiu.
Just abans.
Estava calculat, diguéssim, perquè acabés a l'estiu.
Exacte.
Llavors, bueno, va acabar fins allà, a l'últim... Clar, els japonesos li van donar...
Digue'ls llestos.
T'han donat fins aquí, i si t'agrada, paga. No? I bueno, ho van deixar allà, se va acabar, no va passar res, i aquest cap de promoció diu...
Diria que era Oleguer Sarsenedes, em sembla, en
sí,
aquella
exacte.
Època.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. Diu, explica la història de que li va vindre el seu fill, i li va dir, papa, diu, què has fet? I el pare, què has fet? Home, la sèrie que me l'has tallat. Quina sèrie? Aquesta, la del Goku. Quin Goku? Jo no tinc ninguna sèrie que es diu Goku. Jo tinc una sèrie que és Doctor Slump i Bola de Drac. Aquesta, el Goku. I què passa? Oh, coi, que tots els nens de classe, que tots la volem...
Estàvem allà amb el combat i...
I clar, ens has deixat aquí penjats, no sé què. Oh, coi, i ho va veure, diu, aquí hi ha, això és una mina. I llavors va ser quan van començar una altra cop a comprar la resta. I van, amb aquesta segona tanda, ja no van posar ningú... Bueno, ningú... Havia encara una miqueta de censura, però no tan, no tan descarada com a la primera tanda, que me'n recordo que el segon o tercer episodi de Bola Drac sí. No ho van emetre.
Directament no es va emetre.
Era un episodi que el Yamcha doncs, tenia que buscar les boles de drac, mm-hmm. I a més d'agafar les boles de drac, agafava dues boles...
Les boles de la Bulma.
De la Bulma. I les agafava ben agafades. I clar, era una miqueta violent. No?
En aquell moment, en un horari infantil, clar. Això probablement no era... Sí.
Curiosament, el Canal 9 no el van censurar.
Imagina't.
Portaven una setmana de distància.
Però és curiós perquè això passa ara i ni s'ho miren, perquè creieu o no? O sigui, això, estem parlant de quants anys fa que es va censurar, entre
doncs
cometes.
Uns 10 anys, una mica més, 10 o 11 anys.
Mm. Ara estic convençut que això ha passat 10 anys després i ni s'ho plantegen de treure estan, aquest episodi.
Estan curats d'espanya.
Paren la imatge, paren la imatge, la passen a càmera lenta. I yes.
Per tant, tenim Bola de Drac ja instaurat absolutament a casa nostra i parteix també, a més, de molts dels elements que ja ens havia introduït el doctor Slump, no? O sigui, aquells invents... capaços de fer qualsevol cosa, no? Allò que el doctor Slump se'l veia amb una mena de soldador i un martell, i amb un soldador i un martell construïa una màquina del temps, no? I una mica això ho transformava en la Bulma, per exemple, no? Que construïa doncs, una mena de radar que permetia detectar on eren les boles de drac, amb les càpsules Hoi Poi, que dins doncs, podien contenir des d'una casa fins a un cotxe, fins al que fos, no? I a partir d'aquí doncs, anava teixint una aventura que per què creieu que va... que va enganxar tant. De fet, l'origen era la, com es diu, la llegenda del rei Miku, que és una llegenda de la mitologia xinesa, tan coneguda com aquí pot ser, no ho sé, el conte més clàssic que nosaltres ens puguin explicar europeu, no?, de la Blancaneus o del que sigui, no? Doncs allà la llegenda del rei Miku, fins i tot anterior, és la llegenda de precisament, doncs un Miku antropomòrfic,
que
anava damunt d'un núvol, que tenia un bastó que s'allargava, i per tant, sí. Bola de Drac comença com una paròdia, entre cometes, o una paròdia, una adaptació humorística de la llegenda del rei Miku, no? Per què aconsegueix tot el que va aconseguir? Com ho veieu? Com opineu?
Suposo que al principi una fórmula molt semblant del doctor Slump. O sigui, una cosa també molt divertida, amb imatges molt suggerents, picantones, poc habituals.
Llenguatge directe, també.
Llenguatge directe. Feia molta gràcia un nen que no havia vist mai una nena. I el que dèiem al principi, de que com sapigué que era un nen o una nena, feia un mètode una
veies allà un senyor amb un barret i tal, i deia, tu
que ets un nen o una nena.
Una nena, no?
La reacció de l'altre, de caure i quedar-se amb les cames per amunt, era una cosa així.
Us dius també el que és la primera part de la sèrie, que seria aquest Goku nen, el que és la part final de la sèrie, que és el Goku adult, també és molt diferent. Jo crec que la gent el que va enganxar va ser la primera part.
Sembla que tots ens quedaríem amb la primera part.
Sí. I ja, no parlar després de la Bola de Zetes i tal, on les coses ja es desmadren. I el GT, que sembla de cotxe, això és... Jo crec que llavors la gent ja tira per inèrcia o es crea un altre aficionat a Bola de Drac. Un aficionat doncs, que veu en allò amb una violència molt més explícita i molt més duradera, que s'aparta una mica del que és la violència humorística, inclús, de la primera part de la sèrie. Crec que es crea aquesta mena de dos aficionats a Bola de Drac. L'aficionat al que és a la primera part de Bola de Drac, que després ja la troba massa feixuga, molt poc argument, lluites i més poders, però poc argument, i el que és totalment aficionat a les lluites, als poders, i ha trobat en això l'essència de Bola de Drac.
Sí, i saber realment quin nivell havia aconseguit de força per poder ajudar, superar, no sé què.
Això
no?
Jo trobo que havia... Suposo que pot ser que sigui agafar els conceptes i no assimilar-los almenys en la mateixa forma que tenien a Japó. A Japó jo suposo, per lo que jo conec, de que un combat el devien veure més en plan d'honor, no? De superació. Aquest home se troba aquí amb un enemic que és 10 vegades més fort que ell, però gràcies a que s'ha entrenat i a la seva tossuderia per ser més fort, l'acaba guanyant i ha fet el bé. En canvi aquí era a pinyos. O sigui, agafar aquest que és el bo, doncs ara matarà el dolent, així, directament. I era aquesta forma de malinterpretar el que feia que agradés. Que era el mateix, però no era el mateix.
De fet, els combats que van haver a Bola de Drac van ser pocs a Bola de Drac Z, perquè s'allargaven capítol rere capítol.
Sí, no n'hi va haver molts. De fet, n'hi havia molts més a la primera que a les consecutives. No?
Es parlava de Bola de Drac en sagues, no? La saga del Freezer, la saga del Cèl·lula, la saga del Monstre Bú, no? Perquè eren capítols... sagues de 100 capítols, de 150, en els quals l'objectiu era matar un enemic i per arribar al final d'haver-lo matat doncs, passaven mil coses, no?
Perquè queia i llavors era com que ressuscitava i tenia una d'allò encara més gran. Vaja,
estava
era...
bé quan feien allò de queden 5 minuts perquè peti el món. I
exacte.
Eren 10 episodis.
Aquells 10 minuts.
3 hores.
Aquesta, dilatació temporal ja l'havien vist a Oliver i Benji.
Exactament.
Faltan 5 minuts per acabar el partit i, bueno, 3 anys.
3 anys per durava el partit fins que no entrava la pilota a l'altre costat. El que passa que probablement no sé en quin punt es perd aquella màgia originària de Bola de Drac, perquè hi havia molts capítols en els que en les sagues posteriors també mantenien una mica aquell esperit Toriyama que dèiem, aquí comença a despuntar una miqueta, no? Però llavors ens tornava a sortir amb tot el tema de la fusió, de la
jo,
fusió
mi,
de l'altre.
Quan es va fer gran, quan se va acabar la primera part, diguéssim, quan va pujar a veure Déu, allí, per mi allí es va, ja va haver el canvi. Jo... El canvi en tots els sentits, el seu canvi mateix. Ja era un noi, ja era adolescent, ja abans amb aquella saga ja es casava, ja tenia els crius.
L'èxit massiu de la Bola de Drac Z, bueno, de Bola de Drac, jo crec que va arribar amb la Bola de Drac Z, perquè quan es va anunciar que es portaria la sèrie aquí a Catalunya, doncs la gent ja l'esperava, ja tenia l'experiència de la Bola de Drac. I clar,
val a dir que llavors tots els directors de màrqueting de totes les empreses de productes de consum massiu, tipus patates fregides, caramels, el que sigui, tenien ja a punt llavors tota la seva estratègia de merchandising i de promocions de Bola de Drac, que els havia enganxat, com dèiem al començament, fora de joc d'entrada, perquè van estar durant un any, pràcticament un any i mig, en el que la gent volia comprar productes Bola de Drac i no n'hi havia. No, o sigui, no existia, no? Hi havia una demanda grandiosa,
sí, de fet, havia
i no existien els productes.
Havien, amb la qüestió de videojocs, havia, eren demos o animacions de combats abans que sortiguessin els jocs mateixos. Si inclús havia pirateria, havia un merchandising alternatiu dintre del tema que ens tracta, del tema de videojocs.
Si us sembla, fem una pausa. Estem al Game Over parlant sobre videojocs, avui parlant sobre mangas, parlant sobre Akira Toriyama, hem parlat del Doctor Slump, hem parlat de Bola de Drac, i el que farem, tornant de la publicitat, serà parlar més dels videojocs en els que ha participat Akira Toriyama. Game Over.